A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Esclar, quan el 4 de 8 es va anomenar el carro gros, o el carro gros, encara estava per venir tot el que ha vingut després. No carro gros, no. Carro enorme, que ha vingut després. I no només de 4 de 8, i de 9, i de 10. Jordi Figueres, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Però en el món casteller, el carro gros, i en el cas de la Jove de Sitges, el carro gros significa, gairebé diríem que tot, eh?
Molt, significa molt. És un carro molt gros per la Jove de Sitges.
On era en Jordi Figueres en el primer carro gros de la Jove de Sitges?
Doncs al pis de quarts.
Al pis de quarts.
Sí.
I en Jordi on era en el darrer carro gros carregat de la Jove de Sitges?
Doncs a baix de terra, portant al castell.
I entre el primer carro gros i el darrer carro gros de la Jove de Sitges, és clar, hi ha com 16 anys de diferència, i suposo que per la vida d'un casteller moltes coses per explicar, no?
Sí, moltíssimes. De fet, mira, amb la meva trajectòria, no només des del primer carro gros que vam descarregar fins a aquest últim que hem carregat, sinó que a més s'allarga més, no? Jo vaig entrar a la colla una miqueta abans, o bastant abans.
I quan exactament, Jordi?
Jo vaig entrar a la colla el setembre del 94. La meva primera actuació va ser una sortida d'ofici de Santa Tecla.
D'acord, o sigui que gairebé un any després que la colla fos presentada en societat, aquella vigília de la Festa Major del 93.
Exacte.
Un any després.
Sí.
Venies d'alguna altra experiència castellera o era la primera?
Re, en absolut. No coneixia re dels castells. No hi havia tingut cap vincle. Jo coneixia Enric Arbaqués, per exemple, un gran casteller sitgetà, però el coneixia per altres vessants, per vessants familiars, amistat amb els meus pares, i per vessants muntanyeres, però no pas per castells. I va ser una casualitat que, mira, darrere d'un amic, i el Valentí Mongai també m'ho va dir, va, vine i passa per allà i tal, i vaig entrar i vaig trobar un ambient tan maco i una experiència tan agradable que mira, m'hi vaig quedar i fins a dia d'avui.
O sigui que probablement el teu inici casteller és com el de molts castellers i castelleres, això del va, vine i a veure què passa, no?
Sí, sí, mira, relacionat amb dues coses, perquè tens una mica dintre o algun conegut que et diu va, vine, i pel fet de que la colla acabava de descarregar el primer 3 de 7. I això va fer crear una mica de rebombori dintre del poble, i se'n va parlar. Hòstia, hi ha uns castellers sitgetans que estan fent coses molt xules i que s'ho passen molt bé i tal. I a més tens algú que t'estira, doncs entres a provar-ho.
La forma d'entrar probablement és la mateixa, però la forma de viure els castells, gairebé diríem que a 30 anys de distància de com tu vas arribar, els que arriben ara, no sé si dir, tenen més expectatives, tenen més ambició, o s'hi posen per una experiència personal, per una experiència de grup que volen compartir, o hi ha altres objectius més, no sé si dir, més competitius, o necessiten més motivació des d'aquest punt de vista?
Depèn del tipus de persones. Hi ha jovent molt competitiu que ve a la colla amb ganes de tirar endavant, de fer grans coses, potser des d'un punt de vista inclús personal, no? De voler pujar i de tirar molt endavant i això. Després hi ha altres persones que venen, joves o no tan joves, més grans d'edat potser, que venen a passar-ho bé, a disfrutar i a disfrutar dels castells i a fer vida social. I si la colla fa grans castells bé i si els fa més grans, doncs millor encara. El fet casteller, el món casteller té un estímul que és el d'autosuperar-se, sempre. I tots lluitem i treballem per fer castells cada vegada millors, més grans i més ben fets. Però hi ha un grup de gent que ja està bé per fer castells i passar-t'ho bé i fer vida social. Sí, no és necessàriament el fet de voler ser sempre els millors i sempre tirar més.
T'ho pregunto perquè suposo que en una colla hi ha d'haver una mica de cada cosa.
Sí. No estaria bé que tothom vagi a un ritme superaccelerat, ni també estaria, no, tampoc no estaria bé que tothom vagi de molt tranquil i de ja està bé i de conformisme. No, hem de tindre de tot a la colla.
Vinga, ens tornem a situar en aquell setembre del 94, quan en Jordi entra a la colla. No sé si, com a molts castellers, aquest desig inicial és pujar.
El desig inicial, no. L'únic que, per les meves circumstàncies físiques, sóc petitet, sóc lleuger i tal, i el cap de colla del moment, doncs, de seguida em va voler provar. I de fet, vaig anar ràpid a parar de peta dels castells. Jo vaig entrar al setembre i el novembre descarregàvem el primer 4 de 7 a Vilanova, uh-huh. El primer 4 de 7 descarregat de la colla, i jo ja anava al pis de quarts, amb poc més d'un mes i pico, dos mesos a la colla. No va ser volgut.
D'acord. És a dir, gairebé ens ho planteixes com si això va anar més per necessitat de la colla que no pas perquè anessis per un camí d'allò, de la intenció inicial de voler pujar, sinó que van veure que necessitaven casteller amb, diguem-ne, amb el teu físic, amb les teves característiques, i això va propiciar que ben aviat t'hi col·loquessis.
Això és comú en totes les colles castelleres i en totes les èpoques. Quan t'entra algú a la colla amb unes característiques físiques concretes, les has d'aprofitar. Tant sigui una persona petita i lleugera per anar cap a dalt, o sigui una persona forta i robusta per anar en pisos inferiors, o sigui una persona alta i prima per anar d'agulla, o alta i forta per anar de primeres mans. Uh-huh. Sempre quan entra algú a la colla ja de seguida se li veu quines possibilitats té, i a la colla hi ha lloc per tothom, físicament, siguis com siguis, segurament que et trobarem un lloc i aniràs a fer feina.
Suposo que també un contempla, no sé si en algun moment, és clar, al principi no, però en la mesura que van passant els anys i vas prenent, no sé, aquella responsabilitat que un té dins l'estructura del castell, si un més o menys veu amb una certa perspectiva, quants anys podrà estar en una determinada posició?
Els anys te'ls ha de marcar les ganes que tinguis i el teu estat físic. Jo, per exemple, va arribar un moment en què vaig decidir deixar de pujar. Jo el 2009 vaig fer l'últim castell, que precisament va ser un carro gros. Jo l'últim castell que he fet al tronc de la Jove de Sitges ha sigut un 4 de 8.
Caram, quin final. Això és acabar bé, eh?
Sí. Va ser un colofó molt maco. Uh-huh. I vaig dir que volia deixar de pujar perquè, vaja, entenia que jo ja havia fet molts castells des del 94 fins al 2009, que pujava molt, i tot i que físicament encara estic bé, sí, vaig amb condicions de pujar i això, però entenia que la colla tenia que donar un relleu, no? Que hi havia castellers que podien pujar, que hem de donar relleu i fer obrir a les noves generacions, gent jove, gent forta, gent amb més ganes, i per tant, tots hem de saber dir, arribar a un punt de dir, bueno, doncs endavant, i que pugin uns altres i que tirin de la colla.
Esclar, això no deu ser fàcil de dir. I no sé si part d'aquest carro gros, en Jordi Figueres, també ve per aquesta personalitat d'allò que en diuen molts, aquest aprenentatge que un deixa no tant a base de parlar, sinó amb les seves pròpies actuacions.
Doncs no t'ho sabria dir, això ho hauran de dir els que van de decidir donar-me el premi. No ho sé, jo sempre he entès els castells i la vida com una cosa molt participativa i d'intentar ensenyar allò que has après. A mi em van ensenyar molt de castells, sóc un gran apassionat de la tècnica castellera, m'agrada molt, i tot allò que he après a la colla he intentat sempre transmetre-ho en paraula, en fets, i estan allà i ajudant a la colla i amb els diferents caps de colla que hi ha hagut, doncs, de la millor manera que s'ha volgut.
No, és que ho dius d'una forma com si veritablement per tu allò fos un pas el de deixar de pujar, eh? Tan plantejat, tan mesurat, tan assumit ja d'entrada com el final d'una etapa i l'obertura d'una altra etapa dins de la colla que motivava tant com la que acabaves de viure.
No pot ser tant un punt i a part o... No, una continuïtat molt natural. Jo he estat a la colla, continuo a la colla i en diferents llocs, en diferents posicions i fent allò que el dia a dia el cap de colla em demani de fer, o els caps de pinyes el que em demanin de fer o el que sigui. No és un punt i a part o fins aquí una cosa i l'altra, no, d'una manera molt natural.
Quan vas deixar de pujar, què va passar? En la trajectòria castellera d'en Jordi, és a dir, el 2009, després d'aquell 4 de 8, què va passar?
Res.
Dic per si vas assumir alguna altra responsabilitat, vas quedar com un casteller ras i curt.
Responsabilitat sempre n'he tingut més o menys a la colla, uns anys menys, més, altres anys menys. Jo sempre, des de bastant a l'inici, he estat vinculat molt amb el món de la canalla, jo he sigut cap de canalla en diverses ocasions. Després vaig ser cap de colla el 2001, pujant, i després de deixar de pujar el 2009, doncs també vaig tornar a ser cap de colla uns anys més tard amb el Jordi Dolera. Per tant, el fet de pujar o el fet de no pujar no m'ha fet tenir més càrrecs o menys càrrecs. Crec que és compatible, pots fer les dues coses i m'he mantingut a la colla tant fent una cosa com una altra, pujant o no pujant.
El món de la canalla demana, i crec que es pot dir d'aquesta manera, una especial sensibilitat?
Sí. Tothom que es dedica a la canalla veu els castells d'una altra manera. Jo crec que tothom que ha passat per la canalla, equips tècnics i equips directius responsables de la canalla, s'emporten en la seva vida castellera una experiència més ampla que els castellers que no ho han tingut. El fet d'estar treballant amb la canalla et fa veure que els castells no són només el tronc, no només la pinya, no només la quantitat de castellers que portes, sinó que porta una feina molt més difícil i molt més delicada.
Això suposa, i entenc que és així, que es viu d'aquesta manera, una consciència de grup molt, molt potent en la colla, no? Així com en altres àmbits, jo què sé, en la festa major mateixa, els que van davant no tenen consciència del que passa al darrere, que no sé què, que tal. En el cas d'una colla castellera, tothom té molt consciència del que li està passant a tothom, no?
Sí, perquè és un castell, és una obra col·lectiva. Tu pots estar molt segur de lo teu, pots estar molt convençut de que tu faràs allò i ho faràs el millor possible i que sortirà bé, però no pots estar tan convençut del costat. Per tant, al del costat li has de donar ànims, ell t'ha de donar ànims, hem de confiar que el que està sota ens aguantarà, hem de confiar que el que està dalt ho farà bé i ens hem de crear unes complicitats entre tots que arriba des de baix fins a dalt, des de dalt fins a baix, on tots confiem en tots i que ens veiem capaços de dur a terme allò que volem fer.
Què va passar durant el sopar?
Durant el sopar d'aquest any...
I ho dic per si d'alguna manera a en Jordi li havien allò arribat... campanes o alguna cosa, o en algun moment del sopar va intuir que estava passant alguna cosa relacionada amb ell, o això va caure literalment com una sorpresa?
Va ser sorpresa, va ser sorpresa. S'ho van guardar molt bé. Sí que quan ja va arribar, que ja evidentment m'ho veia venir, era quan el Jordi Dolera, president de la colla, presentava. Clar, les coses que deia doncs, ja eren evident que anaven,
que anaven a per tu. Mi.
Sí, sí, però ni els dies abans, ni en el moment d'entrar al sopar, ni res, tothom no deia res i s'ho van guardar molt bé. Així com hi ha hagut altres anys que sí que se sabia qui era el guardonat, aquest any van decidir no fer-ho públic fins al moment i va ser sorpresa, va ser molt maco.
11:41. És difícil amb tants anys de trajectòria castellera, però el millor i el pitjor. Si és que veritablement has tingut un moment especialment difícil, jo què sé, una diada, un assaig, un castell, alguna circumstància, i un moment que especialment creguis que t'ha marcat al llarg de tots aquests anys.
Molts de dolents i molts de bons. Dolents, les primeres caigudes de castells grans, els primers intents de 4 de 8 van ser molt durs. El fet d'intentar per primera vegada una colla tan jove com nosaltres el 4 de 8 i que se'ns caigués el mateix any en 3 intents amb els aixecadors col·locats, allò va ser molt dur, va ser molt difícil. Evidentment, la lesió del Pepe també va ser un dels moments durs de la colla i que ens va costar molt, sobretot per com era el Pepe i el que ens va arribar a ensenyar. Va ser fort. I de moments macos, doncs, pots comptar infinitat. Macos, el fet d'haver compartit castells amb la meva família, això és molt maco. He compartit castells amb ma germana, amb un germà, amb ma cosina, les meves nebodes, i això és molt xulo. Només, en el meu cas, només superable, probablement, segurament, amb el fet de fer castells amb els pares o amb els fills. I això sí que ha de ser maco de debò. Encoratjo a tothom que pugui, que tingui l'experiència, la possibilitat de que ho deixi al màxim, perquè és molt maco. I moments macos d'altres, doncs, imagina't, descarregar els castells, els grans castells, doncs, és mirar la felicitat als ulls, a la cara. Sí.
Ah, és que anava a preguntar per acabar, perquè a la família, tradició castellera?
Cap ni una.
O afició als castells? Cap ni una?
No. Més enllà de poder que els pares haguessin pogut veure els castellers de Sitges, doncs, per festa major o en alguna actuació a Sitges, no, cap ni una. He sigut jo que vaig entrar a la colla i he anat
arrossegant
a tota la família. Sí.
Jordi Figueres, l'home que va rebre en aquest sopar de final de temporada de la Jove de Sitges el carro gros, aquest trofeu que exemplifica el 4 de 8, que en el cas de la Jove és el castell de la història de la Jove, en espera, òbviament, d'un futur que ha de continuar fent molts més. Jordi, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Una abraçada, bon dia.